Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? És dijous, és un dia especial. Avui, 23 de març, avui la Volta a Catalunya torna a Sabadell. 22 anys després, la Volta torna a tenir un final d'etapa aquí a la ciutat. És veritat que fa poquet va passar per Sabadell, camí de Sant Cugat, però avui la ciutat torna a ser l'epicentre del ciclisme amb una etapa que, de fet, des de fa un quart d'hora ja tenim en marxa, amb sortida des de Llívia i en breu pujant ja la Molina. Si ens escolteu amb un so ambient de fons, no som avui a l'estudi, hem vingut directament aquí a l'Eix Macià, que ara està prou tranquil pel xivarri que hi haurà pels vols de les 5 de la tarda, més o menys, que és quan està previst que arribi l'etapa en les previsions més ràpides. Veurem si una fuga, veurem si a l'esprint, estarem atents a David de la Cruz, despenjat de la General, però que arriba per primer cop en una cursa a la seva ciutat i segur, segur que vol lluir-se avui en aquest dijous especial, que parlarem també, evidentment, no pot ser d'una altra manera, del triomf d'ahir del Centre d'Esports, i tenim, de fet, molta teca, però arrenquem des de dins de la caravana de la Volta. Fa molt goig, tot ple de camions, des d'on som nosaltres ara mateix, veient directament el podi on els guanyadors després pujaran el líder de la General, etc., en plena avinguda Francesc Macià, tocada als cinemes, i res, a la nostra esquerra, en qüestió de 10-15 metres, la línia d'arribada on segur que algun dels millors ciclistes del panorama mundial aixecarà les mans d'aquí a res, a 3 horetes.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Va, que la llista avui és llarga. El control de sol, Toni González, aquí muntant la carpa de Ràdio Sabadell, Aleix Macià, la Beatriz Aguilar i el Roger Benet, també el Raül Medina, com a estudiant en pràctiques, i amb tot l'equip d'esports de Ràdio Sabadell, des d'aquí i també a Barcelona. Comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Joventut de Badalona segueix aspirant a la primera plaça de l'Eurocup masculina de bàsquet després de guanyar ahir a Venècia per 6-74-80. També el Baxi Manresa s'ha classificat pels quarts de la Champions a Vilnius, a Lituània, contra el Ritas, tot i la derrota d'ahir 96-95. La Lliga ha denunciat insults racistes a Vinícius Júnior al clàssic del Camp Nou, i a més l'exjugador de l'Atlético Sime Versalico ha anunciat que es retira als 31 anys per culpa de les lesions. Aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta la recepció?
Bàsicament, tindrem tres eixos principals en el programa. El primer, la Volta, no pot ser d'una altra manera, estan aquí a l'Eix Macià, a tres horetes del final d'etapa. El segon, la victòria imprescindible del Sabadell ahir contra la UD Logroñés, i a més, d'aquí uns minuts arrencarà la presentació de la Final Four de Waterpolo al Museu Colet a Barcelona, i tenim allà el Pau Vituri. També parlarem, entre d'altres, de juvenils i de l'Obert Gràcia Femení.
L'actualitat de la primera ref.
5 punts de marge té ara mateix el Sabadell respecte al descens quan ens queden 10 jornades. Queden 30 puntets per acabar el campionat. Per cert, 28è entrenador cessat ja a Primera Federació. Ha caigut a l'altre grup, per tant, per mantenir la igualtat, 14-1, 14-2. L'últim, José María Salmerón, del Badajoz.
I a les xarxes socials.
De seguida parlem de la designació del Sabadell Barça Atlètic, però de moment destaquem el canal Blanquiverde, el portal que informa sobre el Córdoba, que parla de la designació arbitral del Córdoba Racing de Ferrol. Xiularà Miguel Sesma Espinosa, fins aquí molt bé. El curiós és que la foto que utilitzen per il·lustrar la designació és la d'un Olot Sabadell, amb Àngel Martínez com a capità arlequinat. No és el del dia de la permanència, sinó el de uns mesets després, el no rebuig d'Aitor Pascual, que va acabar amb gol, aquell empat de l'equip garrotxí, a les acaballes, realment, de la fase regular, perquè recordem que dues setmanes després s'interrompria tot per la pandèmia i acabaria amb aquell play-off màgic a Marbella.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant avui a dos exarlequinats, Santi Palanca i també l'ara entrenador mallorquí Julián Robles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Houston, Houston, no hi ha ni un problema, els propulsors a foc i un pari a la cabina, perquè Houston, Houston, no hi ha ni un problema, quan se'ns congela el cor, això és nitroglicerina, perquè escucha Chato i flipeu que això no torna a parar.
Sexeni, amb aquest Houston, la cançó oficial de la volta, que avui en la quarta etapa arriba aquí a Sabadell. Molta tranquil·litat de moment aquí a l'Eix Macià. De seguida saludo al Sergi Garcés, al Sergi Parc, també fins i tot al Pau Vituri, però encara que soni una mica estrany, per començar marxem fins al País Basc, perquè anem a saludar el guanyador de l'última volta a Catalunya, que va parar aquí a Sabadell. Va ser molt diferent, fa 22 anys ja, déu-n'hi-do, el que ha plogut d'aquella contrarrellotge per equips que es va dur a terme un 21 de juny i que va guanyar l'Once Eroski, per tant, un dels que va guanyar Joseba Beloki, el mític Joseba Beloki, que el tenim en antena, la sintonia de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Joseba, Arratsaldeon, què tal, com estàs?
Arratsaldeon, bon dia, què tal, com estàs?
Pues mira, un día aquí, la verdad es que soleado, precioso, de primavera, pero de ir en manga corta prácticamente, y esperando que vuelva la Volta 22 años después aquí a Sabadell. ¿Tú te acuerdas de aquella contrarreloj por equipos o no?
Sí, claro que me acuerdo, ¿no? Una contrarreloj bastante sinuosa, una contrarreloj además que bueno, que era muy importante siempre para nosotros por la importancia que tenía, por la tradición que tenía siempre en el equipo de hacerlo bien y sobre todo la necesidad que había para en aquel caso en mi persona como objetivo, que era ganar aquella vuelta al final, en aquella última etapa que iba a ser en la Rabasa, ¿no? Entonces había que partir bien y la recuerdo muy bien. Nos salió muy bien.
Ganasteis al Festina, al Kelme Costa Blanca, Ibanesto y Telecom, ese fue el top 5, vosotros con Marcos Serrano como primer líder, con Santos González, con Igor González de Galdeano, con Haske y compañía. De hecho, no sé si lo recuerdas, pero el liderato fue pasando de mano en mano de un ciclista del 11 a otro hasta que Igor González de Galdeano, el penúltimo día, llevó el maillot de líder y el último tú acabaste siendo el campeón, pero vaya, que del 11 no se movió.
Sí, fue además circunstancias porque, bueno, pues para nosotros era importante que Marcus vistiese aquel primer maillot de blanco y verde y luego fue surgiendo en carrera, ¿no? No solía gustar a la dirección del equipo, en aquel caso pues a Manolo Sainz no le gustaba que el maillot fuese bailando de corredor a corredor, pero las circunstancias de carrera llevó a que cada una de las etapas pues tuvieron su aquel y bueno, pues que yo recuerdo, ¿no? En aquella Cortals donde Igor se puso de líder y bueno, mantuvo el liderato en Cortals y al final aquella última crono de la Rabasa donde bueno, pues el único adversario así fuerte que teníamos era Fernando Escartín y bueno, pues salió bien para el equipo, pero espectacular salir para mí, sí.
Es que este año, por ejemplo, no hay contrarreloj. En aquella edición, la primera etapa era esa crono por equipos que decíamos ahora, la última crono escalada, como decías ahora, en Andorra, en la Rabasa, para acabar ganando tú el maillot que hace referencia al Sants, ese maillot que decías ahora, blanco y verde. Aquí en Sabadell tenemos ya todo montado, evidentemente, 3 horas para que lleguen los ciclistas aquí, y la calle, el asfalto, es tan ancho que realmente el arco de meta casi no ni llega a ocupar de lado a lado todo el ancho de la calle. ¿Recuerdas esa llegada? Lo digo porque hoy será muy diferente. Claro, no es una crono por equipos y depende de si llega a la fuga o si es al sprint, podemos tener un espectáculo precioso aquí.
Sí, hombre, daros cuenta que a nivel de crono pues veníamos de la parte norte, veníamos, se callejeaba y se entraba en una última recta pues muy, muy, muy rápida, ¿no? Yo me hago un poco a la idea de por dónde van a llegar o cuál va a ser la línea de llegada, porque si no recuerdo mal debería de ser por la que después partimos en la Vuelta a España de 2001, camino de La Molina, ¿no? Que fue llegada el día de ayer, y además tengo buen recuerdo porque yo iba de líder en aquella etapa de la Vuelta a España y me imagino que será esa avenida, o sea que, bueno, pues a ver cómo yo creo que la Vuelta viene bonita, creo que está siendo una Vuelta muy, muy bonita, con dos grandes corredores a la cabeza, y que hoy quizás en esa previa de lo que va a ser mañana la llegada a Tortosa, de la llegada a Moncaro, pues yo creo que hoy va a ser una carrera que vaya, una etapa que vaya a dar un poquito de juego en ese final y desde luego que lo vais a disfrutar mucho.
Claro, solo hace falta escucharte para saber que estás más que puesto en el mundo del ciclismo, pero claro, hoy pensaba, Joseba Beloki para mí hace dos días estaba compitiendo, estábamos todos ahí maldiciendo la famosa caída en el Tour, etcétera, pero es que han pasado 22 años de la llegada aquí a Sabadell de esta crono. Supongo que tú ahora lo recuerdas hoy y dices, me han llamado de Radio Sabadell de una etapa hace 22 años, pero si parece que fue antes de ayer, ¿no? No sé si con un punto de nostalgia o no.
Siempre hay nostalgia cuando te recuerdan cosas buenas y malas, ¿no? De tu vida deportiva, porque al fin y al cabo yo siempre digo que hay una primera jubilación, el día que cuelgas la bicicleta, dejas el dorsal y te conviertes en persona física. Ese es el primer salto importante, ¿no? Yo soy de los que además últimamente pienso más en la persona que en la parte deportiva, ¿no? De aquel personaje, ¿no? Porque entre comillas también podíamos catalogarlo como el personaje, ¿no? Que todos conocíais, yo sea Beloki ciclista, con unos parámetros, con una, digamos, una relación con la prensa, con el aficionado, y ahora, pues muchísimos años después, pues lógicamente yo sea Beloki es una persona normal también, pero bueno, que hace otras cosas, pero que cada vez que recibo este tipo de llamadas como la vuestra, pues el disco duro se activa, y además es un disco duro, bueno, yo creo que muy romántico, muy muy cultural ciclista y sobre todo de mucho sentimiento, ¿no?
Y con muchos gigas teras de memoria también, hay que decirlo. Acabo preguntándote por el presente. Primero, si hoy se llega al sprint aquí, Groves, Cocard, a ver, Asturi, ¿a quién ves tú ganando aquí, por ejemplo? ¿A quién ves con buenas piernas?
Sinceramente me gustaría que ganase a Verasturi, porque aparte de ser un chico de aquí de Vitoria con el que tengo muy buena relación, es un chaval que se lo está currando mucho y es un chaval que además creo que hoy junto con Cocard pueden ser los dos corredores por el tipo de llegada que es, por la carga que está teniendo la carrera durante estos días. Yo creo que pueden hacerlo estupendamente bien, y además sería una oportunidad extraordinaria para el de Trek, ya que bueno, pues es un año importante para él, un año en el que termina contrato y que lógicamente lo podría hacer bien. Y sobre todo lo que veo es que sí que se va a intentar llegar al sprint, ya que como os comentaba antes, mañana la etapa camino de Terras del Ebre pues es dura, es complicadita con esa llegada caro, y que lógicamente los líderes hoy van a intentar pues de alguna manera salvaguardar todas esas fuerzas que mañana van a necesitar.
Mira que aquí estamos cruzando los dedos a ver si nuestro David de la Cruz, que por cierto acaba de meterse ya en la fuga con Simone Petilli y con Thorsten Traen, por lo tanto tenemos al de Sabadell ya subiendo la Molina con pocos segundos de margen, pero intentando llegar aquí a su ciudad fugado. La última pregunta te la hago más en línea general, ¿no? Vemos a Remco Evenepoel muy bien después de lo de ayer, evidentemente Primož Roglič, que está empatado con él en la clasificación general, otro de los favoritos. ¿A quién ves ganando esta vuelta?
Pues mira, sinceramente me quedo con los últimos 150 metros de ayer, donde digamos ese distanciamiento por parte de Evenepoel hacia Roglič, yo creo que fue significativo. Roglič es un killer que siempre lo intenta, y como vimos antes de ayer, por lo menos si hace segundo está activo, pero ayer esa pérdida de 150 metros creo que supone un, digamos, un favoritismo, por lo menos en la balanza, un poquito más a favor de un Remco que lo está haciendo, bueno, ya no solamente él bien, ¿no?, sino que lo está haciendo también su equipo, y que de cara al próximo Giro de Italia pues está, yo creo que está picando piedra y que lo está haciendo bien. Lo que pasa es que sabemos cómo es esto, sabemos cómo es caro sobre todo, yo conozco muy bien toda esa zona, y es un puerto que como sea te atragante pues puedes tener dificultades, pero yo sí que veo ahora un puntito por delante al joven ciclista de la...
Tendremos espectáculo, eso está seguro. Joseba Beloki, que ha sido un auténtico placer saludarte un ratito, recordar lo que pasó aquí hace 22 años y también un poco lo que nos puede pasar en los próximos minutos y en los próximos días. Es que ricas, con un abrazo, cuídate.
Venga, que lo disfrutéis. Un abrazo, hasta la próxima. Adeu.
Houston, no hi ha ni un problema, els propulsors a foc i un pari a la cabina, perquè Houston, no hi ha ni un problema, quan se'ns congela el cor, això és nitroglicerina, perquè... Escucha, chato, i flipeu que això no torna a parar.
Gairebé 3 minutets per sobre d'un quart de dues en directe a Ràdio Sabadell, l'Hotel Suís, des de l'arribada d'aquesta quarta etapa de la Volta a Catalunya aquí a l'Eix Macià. L'he perdut de vista, per tant, el saludo a l'antena i que em digui ell on es troba. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com està? Res, estic a propet, mira, al costat del senyal de 25 metres de la meta.
Per l'altra banda, per tant, has marxat cap a l'arribada als últims metres,
Sí, aquí a prop d'aquesta línia de meta, com dius, uns metres abans, on s'espera que els ciclistes, si és que hi ha aquesta arribada massiva a l'esprint, no? Després en parlarem de quina és la previsió que hi pot haver, doncs ja estaran esprintant a aquesta altura, i veiem que cada cop es va apropant més gent, a poc a poc. És veritat que ara hi ha força tranquil·litat, perquè és que encara queden bastantes hores perquè el pilot arribi aquí a la ciutat de Sabadell amb aquesta arribada a l'Eix Macià, però sí que hi ha una mica d'ambient, i estic, mira, concretament al costat de la Carmina, que porta una paradeta aquí, que segur que l'has vist quan hem arribat aquí, Adri, a la carpa de Ràdio Sabadell. Mira, la saludem. Què tal, Carmina? Bon dia, com estem?
Hola, bona tarda, què tal?
Que estàs aquí amb aquesta paradeta, que veiem que, vaja, que tens un munt de roba relacionada amb el ciclisme, no?, per vendre aquí.
Sí, aquí portem la roba dels equips professionals, també les gorretes, com també les d'antigues de fa 50 anys, i la gent, pues, ara quan comença a vindre, això, esperen que s'anime, que ens compren alguna cosa, i bé, i així esperant.
Paradeta que fa goig, perquè és que a més veus tots els mallors, com dius, de tots els equips oficials. Estem parlant això de la roba oficial dels equips, que passaran per avui per aquí.
Sí, sí, com pots veure, tenim UAE, Alpecin, Bahrain, després Ineos, de tot. Tenim un munt d'equips, tots els equips professionals els tenim aquí, i la gent, pues, pot vindre, es pot provar el que vulgui i comprar el que vulgui.
I de l'Astana també, que aquest mallot llueix molt, sí, per aquí també. On tenim el sabadellenc David de la Cruz aquí amb l'equip de Kazakhstan. Acabo, Carmina, de moment tranquil·litat a l'ambient, com ho dèiem al principi, però sí que és cert que s'espera que hi hagi bastant de xup-xup, no?, quan s'apropi l'hora de l'arribada dels ciclistes. En aquell moment, en els moments previs, sobretot, imagino que un espera aquí també, doncs, a veure si pot fer una mica de calés per aquí, no?
Sí, molta gent ve, compra la gorra, a veure si poden firmar-la el seu equip preferit i això.
Carmina, gaudi de la jornada, moltes gràcies.
Vinga, merci a vosaltres.
Això, Adri, pel que fa a aquesta parada, que llueix força, com diem, amb els mallots dels equips oficials, i vaja, també un munt d'estris, ulleres de sol, guants, etc. Vaja, els objectes típics que fan servir els ciclistes quan van a fer una sortida. I res, uns metres més a baix, al costat de la parada de bus, tenim a l'Hugo, qui saludem en directe també. Hugo, què tal, com estamos? Buenos días.
Hola, amigo, muy buenos días.
Que té una paradeta aquí, que de fet, mira, ara tenim aquí un client que ho està observant. Hugo, explica'ns concretament què és el que tens aquí, què és el que venes exactament.
Bueno, amigo, estas son mis artesanías que hago, son hechas a mano, como tú puedes ver, y pues gracias a Dios tengo la oportunidad de, con mis artesanías, llevo 10 años viajando por el mundo, Tengo 3 años aquí en Europa viajando, ya llevo 9 países, y tengo la oportunidad de asistir grandes vueltas como el Tour de Francia, Vuelta a España, Vuelta a Cataluña, Vuelta a Valencia, Andalucía, al País Vasco. Ahorita este año estaré en el primer monumento que no he podido ir, voy a ir a la París-Roubaix, a la Lieja-Bastogne. Ahí estoy yo, ese es mi deporte favorito, el ciclismo. Entonces, con mis artesanías, son mis sponsors que ayudan a hacer este sueño realidad.
I que són bicicletes, doncs això, fetes artesanalment, en miniatura, per dir-ho així, no? Exactament, explica'ns, Hugo, de quin material està fet tot això.
Pues estas bicicleticas, yo hago varios modelitos, todo hecho a mano, y utilizo materiales como aluminio, cobre, alambre galvanizado, esos son los materiales que utilizo para fabricarlas.
Y Hugo, termino, me decías ciclista paralímpico, ¿tú?
Sí, soy ciclista paralímpico, hace 41 años tuve un accidente de una moto, perdí mi pierna, pero eso no ha hecho que sea imposible para seguir montando, practicando el ciclismo, y pues ahora pues 10 añitos viajando por el mundo, que es algo muy, muy, muy guay.
Exemple de superació, i a més també amb la seva artesania, també, per qui ho vulgui adquirir. Al costat de la parada del bus aquí, com dic, a poc més de 30 metres de l'arribada de meta. Hugo, suerte con esta jornada de hoy también.
Bueno, gracias a ti por la entrevista, amigo.
Adri, doncs ja ho veus, de moment ambient de tranquil·litat, però que la gent quan s'aprovi per aquí tindrà, per exemple, aquestes dues paradetes per adquirir, doncs, articles relacionats amb el ciclisme.
I de tant en quant algun ciclista que també passa amb alguna espontània cridòria, ciclista evidentment amateur, per la línia de meta, aprofitant que el trànsit està tallat. Ara et pregunto per aquests talls de trànsit des de primera hora del matí aquí a Sabadell, però abans de res, l'última hora, el pilot està pujant ja la Molina, porten 36 minuts i mig de cursa, li queden 166 quilòmetres quilòmetres. David de la Cruz ho ha intentat dues vegades, al principi amb un grup amb altres 5 corredors, amb Ardila, colombià, amb l'equatorià Cepeda, amb Bouchard, francès, Keplinger, austríac, i també amb el neerlandès Schelling. No se n'han sortit, els han enganxat. Després, aquesta fuga que parlàvem amb Beloki, de dos ciclistes més, Petili, l'italià, i Traen, el noruec, els han enganxat també, i per tant de la Cruz va amb el grup. Són dos francesos ara qui lideren, però amb pocs segons de marge, Armirel i Bouchard una altra vegada, els que estan al davant, però queda encara molta tela per tallar en aquesta etapa, on no han pres la sortida ja dos clàssics del pilot, com són el sud-africà Luis Menges i també el murcià José Joaquín Rojas, amb aquest incident que va protagonitzar ara fa algunes setmanes a Múrcia, t'han recordat de tant en quant a la redacció de Ràdio Sabadell, amb aquesta cridòria. Bé, no va estar del tot fi aquí Rojillas. Talls de trànsit, informació de servei. Sergi Parc, si ens hem de moure avui per Sabadell, què hem de tenir en compte?
Vaja, ho hem anat repassant també en les últimes hores i qui ho vulgui ho pot consultar també a les nostres xarxes socials o a radiosabadell.fm, però bàsicament, Adri, que des de primera hora del matí que l'Eix Macià ja tenia la circulació tallada entre la plaça Concòrdia i el carrer Pi Margall, però és que des de les 11 ja està tallat completament entre la plaça Concòrdia i la plaça Catalunya, i això serà fins les 9 de la nit. Per tant, que la gent ho tingui en compte, que l'Eix Macià estarà pràcticament inhabilitat. Sí que és cert que de moment al lateral encara poden circular cotxes, però això serà fins a les 3 de la tarda, moment que també es tallarà la circulació, com dic, en aquest lateral. I mitja hora més tard, a partir de 3:45, el tall de la circulació, doncs, de tot el recorregut que faran els ciclistes dins d'aquí de la ciutat, carretera Castellà, carretera de Prats, avinguda 11 de setembre, rondes de Menof i el propi Eix Macià, com dic, aquest recorregut que farà el pilot quan arribi per aquí a la ciutat, doncs, evidentment, tots aquests carrers estaran tallats. I a partir de 4:00 també la ronda Ponent, tallat en sentit nord fins les 6 de la tarda. Insisteixo que tota aquesta informació la podeu recuperar igualment a les nostres xarxes socials i també a radiosabadell.fm.
I recordem que l'etapa, depenent de les previsions, si es roda molt ràpid o no, acabaria entre les 5 i 1 minut i les 5 i 27. Per tant, si la gent vol acostar-se aquí a l'Eix Macià, que la veritat és que fa força patxoca de tot el que hi ha, de botiguetes, dels camions de la volta, dels diferents equips, de Televisió Espanyola, del podi, etc, cap a 4:45 per anar amb temps, i sobre les 5 en punt l'arribada. T'ho pregunto a tu, però vaja, li preguntem de rebot al director de la cursa, el Rubén Peris. Arribarà a fuga o dins d'una volta que té molt poques opcions per sprinters, avui tindrem un sprint multitudinari, Parc?
Sobretot per aquest punt que dius, jo crec que avui sí que ara el dia, perquè els equips amb els millors sprinters d'aquesta Volta a Catalunya facin la feina, deixin poc marge a qualsevol intent de fuga que hi hagi i tinguem una arribada massiva a l'esprint i així es decideixi la victòria. Ara bé, sí que és cert que veient el perfil de l'etapa amb aquesta sortida a Llívia, havent de pujar a 3 ports de muntanya, és un recorregut que també pot propiciar que hi hagi una escapada i acabi triomfant, però com dic, per les poques oportunitats que hi ha en aquesta 102a edició de la Volta a Catalunya, el més normal o el que es pot preveure és que hi hagi una arribada massiva a l'esprint, i com deies, el director de la Volta a Catalunya, Rubén Peris, també es postula més cap a aquest costat, en que hi hagi una arribada massiva a l'esprint.
Un esprint seria espectacular, un bon esprint a l'arribada, però això és un comentari com a aficionat, no com a director de la Volta. Sí. Com a director de la Volta no puc prendre partit, és com quan em pregunten quin és el meu favorit, no en puc tenir jo de favorits. Ara, què penso jo, home? Una arribada a l'esprint seria espectacular.
Una arribada a l'esprint seria espectacular, però si podem escombrar cap a casa, també et dic que una fuga liderada per David de la Cruz i que acabi alçant els braços.
Mira,
a la seva ciutat.
Sí, perdona, Sergi Parc, vols l'última hora?
Digue-me-la.
Una altra vegada David de la Cruz prova la fuga. Per tant, tercer intent del de Espronceda, ara amb Sylvain Moniquet. Té 11 segons de marge respecte al pilot i per davant van Armirel i Bouchard, els dos francesos. Per tant, dos al davant, darrere de la Cruz amb Moniquet. Per tant, el sabadellenc que s'està deixant veure pujant la Molina, tercera vegada que intenta entrar a l'escapada.
Estava cantat, Adri, que David de la Cruz avui seria un dels grans animadors, estant tan despenjat a la General, sabent que Sabadell, la seva ciutat, acollirà aquest final d'etapa, doncs que avui gastaria forces. De moment les està gastant bastant, que potser és el que pot preocupar una mica més, no? Que després no pagui car aquests intents de moment que han estat fallits per intentar enganxar aquesta fuga, però veurem si aquesta és la bona i si té opcions el desponsera d'arribar amb aquesta escapada. Com dèiem, escoltàvem a Rubén Peris, el director de la Volta a Catalunya, dient que una arribada a l'esprint seria dia espectacular, però també és cert que també des de l'altre vessant doncs diu que si hi ha una escapada, que també seria bonic, perquè és que al final al gran grup també hi hauria un sprint i també hi hauria espectacle aquí a la ciutat de Sabadell.
Si arriba una escapada, el que sí que està clar és que darrere arriba el pilot. O sigui que pot haver-hi escapada i pot haver-hi un gran sprint. Perquè, com sabeu, el pilot esprinta també, perquè hi ha la puntuació, hi ha una sèrie de coses que obliga a que encara que arribin dos, tres, quatre escapats, quan arriba el pilot ha d'haver-hi sprint. O sigui que, repeteixo el que he dit abans, o sigui, és que és una arribada espectacular.
Doncs una arribada espectacular. Recordem que els ciclistes vindran de Castellar del Vallès per la B124, entraran per la carretera de Prats, enfilaran tota la baixada de l'avinguda l'11 de setembre, giraran 90 graus, atenció, amb aquest gir, cap a la dreta a la ronda Zamenhof i novament un últim gir a la rotonda final a plaça Catalunya per afrontar tota l'avinguda de Francesc Macià. Amb aquest veurem si esprint multitudinari o no. Simplement per repassar com està la general, ho dèiem ara fa un moment amb Josep Abelocchi, amb Primoz Roglic, amb l'eslové del Jumbo Visma com a líder, empatat amb Remco Evenepoel, el guanyador ahir a la Molina, tercer Giulio Ciccone, ja una mica despenjat, tot i que amb diferències molt mínimes, 19 segons, i a 44 segons venen ja Mikel Landa i Joao Almeida. Sergi Parc, si et sembla, m'acomiado de tu, farem un pas ràpid per la publicitat i parlem una mica del centre d'esports, a no ser que em diguis que hi ha alguna cosa que m'he perdut, perquè insisteixo que no tinc del tot controlat, on pares?
No, no, ara si giressis el teu cap a l'esquerra em veuries per aquí, però vaja, està tot dit de moment.
Home, estàs a la línia de meta, lladre?
Sí, aquí estic, per aquí passaran els ciclistes.
Fes-te un selfie, que aquí quedarà guapo, ja veuràs.
No, moltes ganes, que arribin els ciclistes. Si es me farem el selfie just quan estiguin amb l'esprint.
Sí. és irònic, abans que algú s'anime a intentar fer-ho i tiri algun ciclista que no és el que tocaria. Sergi Parc, anem parlant, una abraçada.
Una abraçada, Adri.
Publicitat i a la tornada hem de parlar del 2-0 d'ahir del Centre d'Esports contra la Unió Deportiva Logroñés.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Va, de tornada en directe a l'Hotel Suís, un minut i mig per sobre de dos quarts de dues, un programa que estem fent, a més, amb bona companyia. Mira, Lino Gutiérrez, l'històric capità del Centre d'Esport Sabadell, que ha vingut aquí també a veure tot el sidral que hi ha muntat al voltant de la Volta a Catalunya, que arriba d'aquí a, insisteixo, tres horetes, una mica més, tres horetes i mitja, a l'Eix Macià de Sabadell. Al meu costat, a la carpa de Ràdio Sabadell, a tocar del podi, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Quina victòria ahir del Sabadell, pels més porucs com jo, que anàvem allò amb la boca ben petitona, per si de cas, tot i que veiem bastant tocat a la Unió Deportiva Logroñés, però no ens refiàvem un pèl, i qui si no, Cristian Herrera, que va fer un altre gol, un doblet a la segona meitat, encara que el primer el fes fa un mes i el segon ahir, però 2-0 i una victòria realment transcendental, eh?
Sí, era important, no et diré vital, però sí molt important sumar els 3 punts ahir davant un rival que també es troba en aquesta zona de descens, un rival que has deixat realment molt tocat, i sobretot, si dius que estaves allò amb els teus dubtes inicials, no va tranquil·litzar-nos l'inici de partit del Sabadell, perquè la sortida no va ser massa bona de l'equip de Miquillador. Jo crec que aquest nerviosisme, barra tensió, barra por, era compartida. Crec que els jugadors també es van contagiar una miqueta d'aquesta sensació de no poder fallar, i no va ser pràcticament fins al gol, que per sort va arribar prou d'hora, que l'equip jo no crec que s'arribés a assentar del tot, i a partir d'aquí sí que també hem de parlar d'un partit relativament plàcid, tret d'algun episodi molt puntual que del qual també en parlem de seguida, però es va fer la feina, que és el que tocava, es van sumar els 3 punts, que és el que es necessitava, i home, queda molta lliga per endavant, queden 30 punts encara per jugar, queden 10 jornades encara per endavant, però aquest 5 de marge que té a hores d'ara l'equip de Miqui Lladó permet respirar una miqueta més.
Per ser justos, que deia que estava el Lino, acompanyat del Tanco, que no l'havia vist, un altre històric jugador del Centre d'Esport Sabadell. Miqui Lladó, deies tu ara el tema de la importància, per començar a escoltar-lo, deia això sobre com era d'important escapar-se 5 punts, gairebé 2 partits de distància respecte a la zona de descens.
Segueixes sumant, era un partit que tenies a mitges, que jugaves a casa contra un rival doncs directe. Malauradament doncs jo crec que a la UD se li complica molt la permanència, perquè es queden 26 punts i des d'aquí doncs se'ls anima a que segueixin lluitant. Són situacions difícils i a nosaltres doncs ens feien molta falta.
Bona dinàmica ara la que ha enganxat el Sabadell, eh?
Sí, aquests 3 punts per confirmar, com dius, aquesta bona dinàmica d'entrada, aquestes 4 jornades consecutives que fa que el Sabadell no perd o suma, en aquest cas, partint de... Si anem per ordre no cronològic de com s'ha jugat, però sí cronològic de les jornades, doncs aquestes 2 victòries davant la UD i davant el Real Unión, i després els 2 empats consecutius a Múrcia i l'últim, el més recent, el d'ara fa alguns dies a Lezama. En definitiva, uns números que també milloren en línies generals, no només en quant a jornades, sinó també en aquesta clara millora, gols a favor, gols en contra. El Sabadell continua molt ferm al darrere i sembla que amb una miqueta més de claretat també en aquests metres finals. Uns bons números que per Miqui Lladó el que demostren és aquest creixement jornada rere jornada que està demostrant el Centre d'Esport Sabadell.
Ens feia molta falta per seguir sumant, en portem 17 de 33, si no m'equivoco, són més de la meitat, estem en bons números, doncs seguim encaixant a aquests 11 partits 7 gols en contra només, afortunadament doncs en podem afegir un parell més al nostre compte. Crec que és la primera vegada, a excepció de Barça Atlètic, que guanyem per més d'un gol. És cert que és un partit per parts, però 2-0, que és un resultat doncs que demostra creixement.
Aquest creixement i una millora que sobretot es demostra, insistim, amb aquests números, amb els gols a favor, amb els gols que l'equip no encaixa. S'ha frenat aquella sagnia de gols encaixats. Això ja fa setmanes que ho anem destacant. L'equip és veritat que ha tancat, ha baixat la persiana, i amb l'arribada d'Adrián Ortolà hem d'insistir-hi encara més, aquest baixar la persiana i que els rivals tinguin realment problemes a l'hora de veure porteria. Però ara faltava, i feia setmanes també que ho anàvem insistint, que anàvem preguntant als diferents protagonistes, faltava trobar aquest equilibri. Doncs bé, sense voler precipitar-se o sense voler cridar el mal temps, diu Miqui Lladó que la satisfacció ara mateix és precisament per aquest equilibri que ara sí sembla que l'equip ha acabat de trobar.
M'agrada molt l'equilibri aquest que està trobant l'equip entre fase defensiva i poc a poc en pilota anar-los la passant més del que ens la vam passar en les primeres 3 jornades, que pràcticament no ens la vam passar. També era el que es necessitava en aquell moment, però ara estem avançant. Veig l'equip defensivament molt ben organitzat. Veig que és molt difícil fer-nos ocasions i veig que en pilota, mica en mica, anem avançant. Doncs la idea és aquesta.
Doncs avança el Sabadell, 5 punts de marge, que serien 7 sense aquell maleït penal de Lezama, el 2-2 del Bilbao Atlètic. També et dic, Sergi, 5 punts, faltant-ne 30, però per ser justos i amb el permís de la visita de l'Atlètic Balears aquí a la Nova Creu Alta, ja hem jugat contra Calahorra, Real Unión, Bilbao Atlètic, UD Logroñés, i el calendari, tot i que ens deixarà 3 partits dels propers 4 aquí a la Nova Creu Alta, Sabadell, ara fa pujada, eh?
Sí, ara fa una pujada important, a més, perquè no només ve el Barça Atlètic, Atlètic, com dius, després tocarà visitar un altre filial, en aquest cas el de la Real Sociedad, i aquells dos partits consecutius a casa davant Nàstic i Castellón, en aquest mes que posaran realment a prova aquesta millora del centre d'esports Sabadell. Mentre aquesta millora es fa palesa o no en les properes setmanes, per mi Quillador el que queda més clar, i sobretot el que més et satisfà també, és aquest reforç d'idea, aquesta idea amb la qual s'està treballant des de la seva arribada, o com a mínim des que ell es va fer càrrec de l'equip com a primer entrenador amb la destitució de Gabri, una idea de joc, de treball, que es veu reforçada, però això sí, que ningú no caigui en allò de la falsa confiança o de l'excés de confiança, perquè encara no toca.
Rafià no entra ni dins del vocabulari comú, impossible. El que crec que dona és un reforç a l'equip. Al final són 11 jornades i n'has perdut dos. 4 victòries, 5 empats, 2 derrotes. Són números bons, és així. I l'equip doncs creix, no? A marxes estables i és la idea. I la idea és seguir millorant.
Doncs la idea és seguir millorant. Anem a la polèmica o no, Sergi?
Anem a la polèmica, sí, home, no ens estalviem aquesta. Avui que toca dir-ho amb la boca petita, avui no ens la podem estalviar, hem de ser justos.
Avui toca dir-ho amb un mig somriure, perquè al final ahir sí que va afavorir aquesta acció polèmica al Sabadell, tant com hem arribat a parlar de qüestions arbitrals, etc. Per si la gent va perduda, és un gol anul·lat a Clau Méndez, que si ens el fan a nosaltres, tot i que té una certa explicació... també et dic que moltes vegades consultant àrbitres i de més es fan creus de com pot ser que hagin anul·lat aquest gol, però al cap i a la fi estem parlant d'una jugada que hagués donat una mica de vida a la Unió Deportiva Logroñés, perquè hagués estat el 2-1 i quedaven encara minuts per davant. Jo insisteixo en la idea, ens la fan a nosaltres i foc pels queixals.
Sí, tot indica, i ho explicàvem ahir durant la transmi en directe, Adri, que els àrbitres, tant l'assistent com l'àrbitre principal, Bastard Cervera, interpreten que el jugador de la Unió Deportiva Logroñés que intervé en l'acció fa partícip o com a mínim obliga a forçar l'acció d'Armando Corbalán. És una acció en la qual Armando Corbalán acaba cedint la pilota enrere, suposadament de manera involuntària, i insisteixo, teoria, allò hipòtesi, forçat per l'acció del jugador de la Unió Deportiva Logroñés. Això habilitaria els jugadors del Logroñés i d'aquí la jugada que acaba en gol. Doncs bé, tant l'assistent com l'àrbitre principal, després de comentar la jugada, decideixen que el gol no pot pujar al marcador. El que hem de parlar clarament és d'una apreciació, un error d'apreciació greu, en el sentit de que la jugada no és tant com la volen interpretar o com suposem tots que la interpreten, i que Armando Corbalán no es veu tan forçat a l'hora de fer la jugada, que, insistim, hauria habilitat els jugadors de la Unió Deportiva Logroñés.
Diferent seria que vingués d'un rebot realment. Correcte. Però és que realment és un rebuig forçat, però un rebuig d'Armando.
Sí, sí, sí. I, per tant, les coses com són, insistim, I amb això ho rematarem ràpid. L'acció hauria d'haver pujat al marcador. Tant és així que, a la seva manera, perquè sempre deixa una miqueta el missatge final, però per mi, Quillador, és evident també que el 2-1 hauria d'haver pujat a l'electrònic.
Armando diu que no la toca. Jo crec, no? Igualment, quan tens decisions que et perjudiquen, doncs si et queixes, quan tens decisions que t'afavoreixen, ho has de dir. Jo crec que l'acció del seu gol no és fora de joc. En la balança d'encerts errors, segueix estant així la balança, però avui pop, ha pujat una mica i s'equilibra. Pues mira, avui cau de la nostra part, ho agraïm i ho necessitàvem. Es necessita aquesta sort també per guanyar.
I no em puc estar, Sergi, de dir una vegada més el nom propi que crec que hem repetit més des de la seva arribada aquí a Sabadell al mercat d'hivern: Cristian Herrera again. Una altra vegada, clar, a més fas un doblet amb un mes de diferència en el mateix partit, per tant, si va ser protagonista quan es va interrompre per aquell golaç des del mig del camp, per la història quedarà que quan es va reprendre el joc una altra vegada va ser ell qui va fer el 2-0.
Sí, sí, protagonista en dos capítols diferents d'una mateixa història, aquesta història del Sabadell Unió Deportiva Logroñés, que ha tingut aquests dos episodis i en els quals, com dius, el de Santa Coloma de Farners ha estat protagonista en tots dos. Ahir també ho va ser. El gol no va ser tan espectacular en lo personal, però atenció que la jugada és molt, molt i molt maca. Un altre cop amb els mateixos noms propis, anem a dir-ho així, que Lezama. És a dir,
I que està molt bé Mojaqueta, també.
Correcte, correcte. Amb Pau Víctor, que torna a creure's una acció, en aquest cas filtrant la passada per Mojaqueta, Moja Gate, el jugador senegalès, molt bé a la línia de fons per tenir el cap fred suficient i el tempo suficient com per fer la passada enrere i la definició de Cristian Herrera per posar el 2-0. Dit això, 5 gols els que porta ja el jugador de Santa Coloma de Farners en 8 jornades o en 8 partits des de que va arribar al mercat d'hivern, els 8 partits en els quals ell hi ha participat, i és evident que és el nom propi des de la seva, el seu aterratge, com diem, en aquest mercat d'hivern. Uns números espectaculars, reconeix el propi Cristian Herrera, que ni ell mateix s'esperava i que mai fins ara se li havien donat cada cop que havia arribat a un equip a mitja temporada.
Quan he arribat doncs, nou a un equip, sobretot al mercat d'hivern, que ja m'ha tocat viure-ho més d'una vegada, doncs moltes vegades doncs, el debut doncs, acostumava a marcar, però la veritat que aquesta ratxa de gols doncs, arribant nou a un club crec que no l'havia viscut. En quant a lo personal, doncs, estic molt content no, per aportar gols a l'equip, que a més estan servint per sumar punts, que era doncs, l'objectiu pel que arribava aquí a Sabadell. Espero allargar-la molt aquesta ratxa, que anirà bé per al grup.
I una ratxa que ell vol prolongar, i te'n dic una més. Ara ho pensàvem, eh? També parlava ahir Cristian Herrera d'aquest calendari que se li ve per davant al Centre d'Esports Sabadell amb el futur immediat o el més proper, amb aquestes cites carregades de transcendència, i sobretot el que té clar, com comentàvem també ara fa un moment, Adri, és que aquest proper mes, aquestes properes quatre jornades sobretot, han de ser decisives o molt importants, per no dir determinants, pensant sobretot en que al final de temporada el patiment, si ha d'haver-hi o si ha d'existir, que sigui mínim.
Ara venen jornades que jugarem aquí a casa, dos seguits, i bé, esperem doncs, que puguem treure la puntuació suficient per no arribar a final de temporada amb aquest patiment no? de viure o de patir per al descens, i crec que ara és l'objectiu no? que ens hem de marcar, sumar el més aviat possible, crec que són els 47 punts, que marca la permanència, i crec que ara ha de ser aquest objectiu.
Actualitzem la informació de la volta. Per cert, camí de la primera hora, 58 minuts clavats, 151 quilòmetres per arribar aquí a Sabadell. De la Cruz crec que és ja el cinquè intent que prova d'escapada ara mateix amb un altre català, el Roger Adrià del Kern Pharma. El noruec ahir destacàvem perquè acaba de superar un tumor testicular, Thorsten Traen, i també amb el danès Christopher Juul Jensen, ja havent pujat la Molina en la baixada, han provat l'escapada i estan amb 13 segons de marge. Encara tot molt incipient, però una vegada més De la Cruz, el d'Espronceda, intentant-ho, i insisteixo que crec que és la cinquena vegada que intenta entrar a la fuga. Tornem al Sabadell, Sergi, va, pensem ja de cara al Barça Atlètic, perquè tot just demà passat torna a haver-hi futbol.
Sí, i ara mateix aquesta victòria, ja haver passat i tancat aquest capítol ara ja sí de la doble cita davant la Unió Deportiva Logroñés, el que li permet al Sabadell és posar-se al dia en el grup, 28 jornades, com la majoria d'equips, tret d'aquest Amorebieta a l'Anuncia, que encara s'ha de jugar el mes que ve, el mes d'abril, però el Sabadell, com diem, s'ha posat al dia, dona per tancat Miquillado aquest capítol, i sobretot, diu el tècnic Arlequinat, que això el que ja permet ara i així és pensar en el que toca, i el que toca a curt termini és que demà passat juga el Sabadell de nou a casa, i en aquest cas contra el Barça Atlètic.
Els tenim i estem molt contents. La veritat, els necessitàvem, són tres punts molt importants per l'equip, em fica 5 de marge amb l'Atlètic Balears, i ara doncs l'únic objectiu és recuperar molt bé demà i divendres per un gran partit a casa dissabte contra el Barça Atlètic.
Sergi, tens un moment, no? De seguida repassem les baixes.
Sí, tant.
Doncs vinga, anem un moment cap a Barcelona, que tenim el Pau Vitori allà. Estava prevista la presentació de la Final Four de la Champions, que d'aquí a 10 dies mal comptats no arriba. De fet, a 8 dies es disputarà el Finetwork Aquàtics a la piscina de 50 de Can Llong, amb l'Astralpool Natació Sabadell fent d'anfitrió. Podríem dir que de manera conjunta, per allò de jugar-se aquí a Catalunya, amb l'altre català, amb el Centre Natació Mataró, a més del Dunous Varos i del rival de semifinals del club, que serà l'Horizonte Catània. Doncs bé, avui al Museu Colet, a tocar de la Diagonal, a Barcelona, es duia a terme aquesta presentació amb la secretària general de l'Esport, amb també la Federació Catalana de Natació, el Mataró i el Sabadell, i el Pau Vitori, que està allà. Pau, què tal? Com estàs?
Què tal, Adri? Molt bon dia.
I ben acompanyat, explica'm com ha anat aquest acte.
Sí, doncs aquest acte que ha acabat ara fa tot just uns instants, fotografies protocolàries aquí al pati d'aquest Museu Colet de Barcelona i acompanyats d'un dels protagonistes d'aquesta presentació, del president del Club Natació Sabadell, el Claudi Martí. Claudi, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Com va el cos? 8 dies perquè tinguem aquesta Champions, aquesta Final Four de la Champions femenina a casa.
Bé, doncs expectants i desitjant doncs, que arribi el dia, no? Sí que és cert que hi ha molta feina i moltes coses a mirar aquests dies abans, però bé, jo crec que estem ja en la línia de sempre, una bona organització, intentant controlar-ho tot i desitjant que arribi el dia de començar a jugar.
Logísticament està sent complicada l'organització d'aquesta Final Four, tenint en compte que no l'organitza exclusivament el club, que no s'ha de fer conjuntament de la mà d'aquesta Federació Catalana de Natació?
Bé, això no ho fa més difícil el fet que sigui amb la federació, al revés, no? Ho fa més fàcil en el sentit doncs, que tots treballem junts, no? Però sí que té certes diferències, certes dificultats, en el sentit doncs, que bé, hem tingut que ampliar, per exemple, l'aforament de lo que és Can Llong, doncs, amb una grada supletòria, doncs, perquè preveiem que en una final catalana molt possible, doncs, tindrem sobredemanda, doncs, perquè dos grans clubs com el Centre de Natació Mataró i nosaltres, doncs, seríem capaços per nosaltres mateixos d'omplir. Aquesta vegada ens haurem de repartir, diguem, les cadires, per dir-ho d'alguna manera. Això porta alguna complexitat afegida, però jo crec que res de l'altre món i que ho solventarem tot de forma perfecta.
Com queda repartit aquest paquet d'entrades?
Bé, el paquet d'entrades queda repartit amb el fair play que hem demostrat des del primer moment i que els dos presidents així ho hem manifestat i el president de la Catalana, no? Això és una organització compartida i des del primer moment vam dir aquí anem a mitges en tot, excepte el dia del partit final, que cadascú anirà per ell.
Bé, doncs això pel que fa a l'aspecte organitzatiu. Després hi ha aquest aspecte purament competitiu, l'aspecte d'una Final Four, del fet d'estar doncs, a dos partits només d'afegir la sisena Champions a les vitrines del club, que no faria una altra cosa que augmentar la llegenda d'aquest equip, no?
Bé, és un repte molt, molt important, igual que les altres Final Fours que hem jugat. Unes les hem guanyat, les altres no les hem guanyat. És cert que a casa les hem guanyat sempre i això encara et dona una pressió o un avantatge afegida, mira tu com vulguis, no? Però jo crec que és un pas més en el gran projecte que vam començar ja fa molts anys i que ha donat els seus èxits al llarg d'aquesta última dècada, bàsicament, no? I per tant, aquí les il·lusions hi són. Crec que és una Final Four un xic diferent perquè tots tenim l'expectativa, tenim la il·lusió de jugar a la final, però, i no ens enganyem, tots crec que tenim l'expectativa de que sigui una final Mataró-Sabadell i això li dona, no sé si és un valor afegit, però li dona quelcom més afegit, no? Algun diria que una mica de morbo, els altres diríem que una mica de pressió. Jo li diria que li dona una mica més de valor i que li dona valor sobretot a l'esport femení, al waterpolo femení català.
El que està clar, i avui diferents protagonistes s'han encarregat de recordar-ho durant aquesta presentació, és que primer hi ha una semifinal, divendres a 4:45 contra l'Horizonte Catània, per l'Astralpool Natació Sabadell, evidentment, i després a les 8 hi ha una semifinal pel Mataró contra el Donats Baros, que primer s'ha de fer aquesta feina a les semifinals, eh?
Ah, evidentment, és el que dèiem, és a dir, aquí la feina és una feina de Final Four, no és una feina d'una final de Champions, no? I una Final Four tots sabem que té una semifinal i una final. Jo crec que la semifinal nostra és una semifinal oberta, bastant oberta, tenint en compte doncs, que, com deien, que Horizonte és l'equip amb més Copes d'Europa, fa molts anys que no l'ha guanyat, però sí que és cert, la setmana passada la Copa Italiana va guanyar a la Roma, crec que van ser de 3 gols o alguna cosa així, la Roma ens havia guanyat a nosaltres, també havíem guanyat a la Roma, però vull dir que això demostra que hi ha molta igualtat i que estem parlant de 4 equips top i que, evidentment, per arribar a una final i guanyar-la tens que fer dos grans partits i el primer gran partit que hem de fer és divendres per guanyar la semifinal d'Horizonte.
Doncs Claudi Martí, president del Club Natació Sabadell, ens anirem veient aquests dies abans d'aquesta semifinal perquè l'agenda ve apretadeta.
Sí, perquè tenim un gran partit, crec, de waterpolo el dimarts que ve, que també el jugarem a la piscina gran, a dalt, partit de Lliga masculina Sabadell Atlètic Barceloneta que decidirà el primer lloc a la fase regular. Jo crec que és una oportunitat més també per posar en valor i per gaudir del nostre waterpolo, en aquest cas masculí, en les instal·lacions del Club Natació Sabadell.
A gaudir d'aquests dies, Claudi.
Moltes gràcies. Molt bé.
Doncs les paraules de Claudi Martí, del president del Club Natació Sabadell. Adri, afegiré que dimecres de la setmana que ve hi haurà Media Day a les instal·lacions de Can Llong, a la Finet Work Aquatics, i dijous serà la roda de premsa oficial de l'ALEN de presentació d'aquesta Final Four de la Champions femenina, la qual doncs hi haurà el Mataró i l'Astralpool Sabadell, però per motius logístics ens deien avui que segurament ni Donausvaros ni Horizonte arribarien a temps a aquesta presentació, insistim, dijous. Per tant, agenda super atapeïda de waterpolo, perquè divendres hi haurà les semifinals, insistim, a 3:45 i a les 8, i la gran final dissabte a 6:15 de la tarda. Tant de bo, doncs, amb la presència de l'Astralpool Natació Sabadell aixecant la sisena Champions.
Tant de bo que sí. Pau Vituri, que al·lucinaràs quan vinguis cap aquí on tenim el lloc per poder veure el final d'etapa. Fins ara, Pau, t'esperem.
M'estic morint de ganes. Fins ara.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
A 7 minutets queden de programa, en directe des de l'Eix Macià, fent aquest Hotel Suís especial del final de la quarta etapa de la Volta. Sergi, estàvem pendents del tema de les baixes de cara al partit contra el Barça Atlètic. Com està el panorama ara mateix?
Espero no deixar-me ningú, perquè la llista, déu-n'hi-do com va. Segures, i començo pels lesionats. Jaume Pinyol, Sergi García, i malauradament també ahir es va acabar de confirmar aquesta lesió muscular d'Àlex Sala, que el mantindrà entre 5 i 6 setmanes fora dels terrenys de joc. Per tant, baixa important també la del gabanenc. Baixa també segura, o baixes també segures en aquest cas, però per sanció, de Dan Gurdiel i de César Morgado, a qui, per cert, el Sabadell encara vol anar a apel·lació, però que de moment el primer recurs no ha prosperat. Per tant, es perdrà el partit del Barça Atlètic i començarà un altre cop, però des de les 4 targetes, per tant, apercebut d'una nova sanció si no hi ha un gir radical. Dubtes, perquè ahir es van reservar per precaució Ricard Pujol i Sergi Altimira. Un estava a la banqueta, l'altre directament fora de la convocatòria. Els dos ens diuen que res greu, però sí per precaució. I gairebé l'única notícia positiva respecte al d'ahir, que tornarà Alberto, que ahir complia partit de sanció. Veurem com està el Múrcia, però que en un principi Adri ha d'estar a disposició de Miqui Lladó per rebre el Barça Atlètic aquest pròxim dissabte al Temple.
Recordem que per part del Barça Atlètic també un partit d'absències. No hi seran Arnau Tenas amb la sub-21, l'exarlequinat Xadi Riat amb l'absoluta del Marroc, Alfa Dion Q amb la sub-23 de Senegal i amb la sub-19 espanyola Ilia Sajomach i també Víctor Barberà. I d'això què en pensa Miqui Lladó? És important pels dos, per allò d'estar jugant-se també el filial blaugrana, les opcions de playoff o no? Doncs diu que el Sabadell, un puntet més que no pas el filial culer.
Nosaltres més, molt més. Nosaltres ens juguem a seguir sumant punts i ens juguem seguir allunyant-nos d'una zona que no vol ser. Per tant, sortirem doncs concentrats, insisteixo, hem de recuperar i veure com arribem, estar pendents dels jugadors, parlar amb ells com se senten, el tercer partit tot just en 7 dies.
Doncs tapaït també el calendari en aquest cas, Sergi. Avui hi ha hagut entrenament de recuperació, simplement per rematar-ho, no?
Sí, avui entrenament d'Olímpia i demà última sessió, perquè això ve molt carregat, com dius. Per tant, sense massa temps per pensar, demà l'equip s'entrenarà a Sant Oleguer, posteriorment roda de premsa de Miqui Lladó, l'escoltarem, la seguirem en directe com és habitual els divendres a la sintonia de l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell, i tot pensant ja en aquesta jornada 29 del cap de setmana, aquest duel català entre el Sabadell i el Barça Atlètic, recordem, dissabte al Temple, a la 7, mateix horari que ahir. Per tant, també mateix horari que ahir, ens hi posarem a 6:45 els de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Sergi. Última hora, ara sí que ha quallat, l'escapada de la Cruz entre els 5 fugats, amb Peters, el francès, amb Jules Jensen, amb el danès, també amb Traen, amb el noruec, i amb Roger Adrià, el també català, els 5 amb 1 minut 8 segons de moment de marge, baixant la Molina, ja camí de Ripoll, a 140 quilòmetres de l'arribada aquí a Sabadell. Anem a parlar de futbol juvenil, també. Un cap de setmana com aquest sense divisió d'honor juvenil per l'aturada de les seleccions nacionals, com comentàvem ara, la Lliga Nacional continua el seu camí cap al final de temporada. El Joan Murtró a Raona Marinals, hi haurà partidars entre el Mercantil i el Juvenil B de la DAM. Els dos equips estan empatats a 40 punts a la zona alta de la taula, però els blaugrana necessiten la victòria per poder caçar el Gavà i el Nàstic Manresa, els dos juvenils A que ara mateix ascendirien. Marcos Ibáñez, jugador del Mercantil, només contempla guanyar.
A partir d'ara todos los partidos y más esta gente que ahora nos encontramos arriba, vamos a salir ya con el objetivo de ganar para no solo aspirar a subir, sino que ahora mismo, como tú dices, está todo ahí en un pañuelo, en 4 puntos, podemos aspirar hasta la Liga, lo tenemos claro, y estos 6 equipos que estamos allí metidos, 7, pues está muy claro que buscaremos todos el mismo objetivo, y este tipo de partidos hay que afrontarlos con esas ganas, pero claro, también sabemos cómo saldrán ellos, que ahora mismo estamos empatados a puntos, i con el mismo objetivo, supongo.
La primera volta l'enfrontament va acabar amb empat a 3 gols, després que els jugadors de Marc Xalabarder portessin un avantatge de 2, van veure com els cervesers aconseguien equilibrar el marcador en 10 minuts. Aquest nou cara a cara tindrà lloc dissabte a 4:45 a Raona Marinals, al Joan Murtró. I per la seva part, el Sabadell Juvenil B, amb la salvació quasi certificada, visita el Sant Andreu amb l'aspiració de continuar escalant posicions a la taula. Ara mateix els arlequinats es troben 8ens i a 8 punts del líder de la categoria, que és l'Espanyol B. Amb la tranquil·litat d'estar lluny del descens, el tècnic i ahir comentarista del Sabadell en joc, Conrad García, afronta el tram final de Lliga sense pressió.
Diria que són 24 punts els que queden encara per disputar-se, però sí que és veritat que estem a dalt. Dintre d'una mica la situació que ens podríem imaginar a principi de temporada, segurament aquesta és la millor, on estem a 8 punts del primer classificat. Sí que és veritat que tenim molts equips pel mig perquè estem molt juntets, però estem molt lluny del descens. I és un factor que ens permet treballar amb tranquil·litat, ens deixa no tenir aquest punt de pressió, d'haver de guanyar sí o sí.
El partit serà dissabte, 6 de la tarda, al Narcís Sala. Pel meu rellotge, 1 minut i 20 segons per arribar a les 2. Simplement recordant que estem en directe des de l'Eix Macià, que entre les 5 i 6:15 acaba la quarta etapa de la Volta a Catalunya aquí a Sabadell, 22 anys després, i última hora, De la Cruz, amb els seus 4 companys de fuga, amplien diferències. Per tant, s'assumia amb una arribada d'aquesta fuga, de moment gairebé 2 minuts de marge, queden 135 quilòmetres, porten tot just 1 hora i 12 minuts després de 5 intents. De la Cruz amb Peters, Jul, Jensen, Traen i Roger Adrià formant part d'aquesta fuga camí de Ripoll, tot el que passi aquí a la línia d'arribada a Sabadell, pendents a @radiosabadell a les nostres xarxes socials. Abraçada del Roger Benet, de la Bea Aguilar i del Toni González a les vies de so, del Raül Medina com a estudiant en pràctiques, us ha parlat l'Adrià Royo en nom dels esports aquesta casa de Ràdio Sabadell. Ara, al Notícies Migdia. Que vagi bé, bon dijous!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.